El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El centre urbà de Sabadell gaudeix d'un molt bon estat de salut, és el que es desprèn del darrer informe de l'Observatori de Centres Urbans. El document posa de manifest que el rovell de l'ou dels centres manté en índexs molt alts pel que fa als locals oberts, on creix especialment els serveis i la restauració i el comerç va perdent pistonada, de forma progressiva. En volem parlar avui de tot plegat amb el Jordi Obradors, col·laborador habitual del Cafè de la Ràdio i director de l'Observatori. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi. Sabadell està millor que la resta de municipis que s'analitzen des de l'Observatori? Es pot fer aquesta categorització o hauríem d'anar categoria per categoria?
Bueno, sí, això d'està millor amb tot és molt difícil en aquesta vida. Inclús en els Oscars, cada pel·lícula és millor amb una cosa però no amb l'altra. No, en general, les dades que hem tret d'aquest primer semestre del 2023 apunten a una molt bon comportament del centre, és a dir, aquesta vegada vinc amb dades molt, molt positives en aquest sentit, i en alguns dels, de les variables que analitzem, inclús estem per sobre de la mitjana d'aquestes 8 ciutats que formen part de l'Observatori, que són Sabadell, evidentment, Terrassa, Granollers, Mataró, Sant Cugat, Vic, Olot, i Granollers, que no sé si l'he dit, i Mataró. I Sabadell, en forces indicadors, estem per sobre de la mitjana i en alguns casos, sobrepassem el que en estadística es diu la desviació típica, és a dir, hi ha la mitjana i després hi ha com un canal on la majoria dels casos es troben. Doncs inclús estem en algun de les variables per sobre de la majoria dels casos. Per tant, especialment, tot i ser el director de l'Observatori, doncs també saps que porto la direcció de Sabadell Comerç Centre, i per tant, en aquest cas, que tinc el doble barret, estic molt content amb les dades que aquesta vegada doncs, us portem avui a la ràdio.
Clar, les dades expliquen doncs, en general molt bé l'ocupació, no? Per damunt del 90% d'ocupació dels locals. Quan en parlem sempre allò mirem zones, no? Que hi ha zones que funcionen millor que d'altres. Això segueix passant? O hi ha zones que han fet una millora molt important en aquest darrer temps?
Sí, aviam, si ens mirem totes les subzones, perquè el centre és molt gran i té comportaments diferents, no és el mateix la Rambla que la zona pedonal, no és el mateix la zona pedonal que la Via Massaguer, etcètera, etcètera. Si mirem totes les subzones, que en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'hi ha 8 subzones en aquest centre, de les 8, 6 estan per sobre de la mitjana. Per tant, i amb índex d'ocupació de locals, totes aquestes per sobre del 91%, en alguns casos el 97%, el 95%. Què vol dir això? Doncs que la majoria de zones tenen una ocupació plena, tècnicament plena, de locals, perquè un 95% per nosaltres tècnicament és un ple total. Llavors tenim dos subzones que estan per sota d'aquesta mitjana, del 90. Tindríem la zona de vianants de Ponent, que en diem nosaltres, que és des del passeig de la plaça Major fins al mercat municipal. Aquí ens davalla una mica la xifra, estem al 87% d'ocupació, és una ocupació alta, però és el 87%, ja no estem per sobre d'aquest 91%, que és la mitjana d'aquestes zones. I després l'altre, el realment damnificat des d'aquest punt de vista, és el que nosaltres anomenem el centre ampliat, que serien les perifèries del centre comercial que nosaltres doncs, podríem localitzar. No? Per tant, podríem parlar del carrer Indústria, podríem parlar del carrer de Gràcia, el tram de cotxes, podríem parlar d'aquesta perifèria, doncs que només passejant pel carrer ja veus que no hi ha la mateixa intensitat comercial doncs, que a la zona central. Per tant, les zones on tradicionalment els sabadellencs hem entès que hi ha el comerç, en aquestes zones tenim, no puc dir una plena ocupació, però tècnicament sí que puc dir que hi ha una plena ocupació de locals. Per tant, molt, molt contents i més amb l'evolució, és a dir, hem tancat el primer semestre del 23 incloent aquesta zona més deprimida d'aquestes perifèries, incloent això, hem tancat pràcticament el 87% de locals ocupats, incloent les zones fluixes comercialment. L'any 2018, abans de la pandèmia i totes aquestes coses, havíem estat al 87,3, per tant, estem allà, i la mitjana d'aquestes ciutats està al 84. Per tant, molt satisfets.
Què passa amb la via Massaguer, per això? Bé, segueix sent la zona més complicada?
La via Massaguer forma part d'aquests grups de carrers que en diem el centre ampliat, malauradament. Ens agrada tractar-lo com a eix comercial. No té el push avui per dir que és una subzona com Rambla o com Tres Creus o no. Zona Via Massaguer és l'hem considerat inclús, malauradament, centre ampliat, és a dir, com aquestes espais més secundaris del centre.
Per tant, estaria en aquesta part de més baixa...
Sí, de més baixa ocupació, i la Via Massaguer, tots sabeu, els que escolteu la ràdio, que la Via Massaguer és un tema pendent, urbanísticament, inclús amb algun tema de patrimoni, d'edificis, de cessions per part de l'Estat amb l'edifici de Correus. Tots sabem com està la Via Massaguer, crec que és una cosa ja que s'ha expressat en continuades ocasions, també s'ha expressat per part del consistori que hi ha la voluntat de fer una intervenció. Esperem que pugui ser en aquesta legislatura per no demorar-ho més, però això s'està endarrerint massa i està massa pendent de l'aparcament. Entenc els arguments, però jo no els justifico. Entenc que si hi ha un pla de mobilitat es pot fer sense que l'aparcament estigui obert, perquè si no, què vas a fer? Vas a obrir un aparcament sense tenir el pla de mobilitat? O sigui, el pla de mobilitat ha d'existir. Per tant, que vagi condicionat a l'aparcament, o que està condicionant tan exigent, perquè s'està demostrant que és un condicionant exigent, perquè està costant molt d'això poder-ho tirar endavant, no podem estar pendents d'aquesta situació. Per tant, la via Massaguer jo crec que necessita una intervenció urgent, té un potencial enorme, és una connexió natural entre el centre de la Creu Alta, a més connecta amb una altra zona que també analitzem, que és Ronda Samanov, que té un dinamisme comercial enorme, amb el 95% de locals oberts, i per tant és la peça clau que en aquests moments ens aniria de conya. I ho puc afirmar perquè amb les dades de l'Observatori també hem vist que la intervenció i la inversió que es va fer al carrer Sant Pere està donant bons resultats. El carrer Sant Pere era un carrer que teníem un índex de locals tancats, no diré important, però sí significatiu, i que en aquests darrers temps, en aquests anys des de la seva intervenció, hem observat com la taca vermella que teníem al carrer Sant Pere s'ha diluït moltíssim. Per tant, està donant fruits. I inclús també aquesta... Ara li estic ensenyant, pels que no... Com que no ens esteu veient...
Estem veient els plànols.
Li estic ensenyant la Mireia els planells. I l'altre gran element del centre, que des del 2018 al 2023 ha millorat moltíssim en locals tancats, és el passeig Plaça Major. El passeig Plaça Major, doncs, teníem una taca vermella de que se'ns estaven allà acumulant locals tancats, i el 2023 la taca del passeig Plaça Major pràcticament ha desaparegut. Per tant, què vol dir això? Doncs, primer, quan estem en un entorn d'obres i d'incerteses, com ha estat el passeig Plaça Major, les dificultats s'agreugen, baixa la inversió, la ciutat deixa de ser atractiva des del punt de vista d'inversió, noves activitats i de més. I també, quan un carrer està en unes condicions no òptimes, com el carrer Sant Pere, si s'inverteix, aquest carrer pot arribar a canviar la seva tendència.
Mm-hmm. Pel que fa al tipus de locals que tenim a Sabadell, recordo fa uns anys que em deies la proliferació dels locals d'ungles que detectàveu. No sé en quina situació estem i ara com són en la seva majoria els locals comercials que tenim al centre.
Aviam, diguem, nosaltres analitzem quatre grans sectors, que és el comerç, i el comerç l'entenem com a l'intercanvi de productes. El món dels serveis, que com la paraula diu és intercanvi de serveis, per tant d'intangibles, i l'evolució de la restauració. Són els tres grups i finalment en tindríem una evolució que diem dels equipaments, que són escoles, autoescoles, altre tipus d'activitat que té una representació molt menor, no? Per tant, els tres grans grups, mira, hi ha dos grups que creixen moltíssim, la restauració i els serveis. Val? La restauració a Sabadell, amb aquesta sèrie històrica del 18 al 23, que ara ja comencem a tenir perspectiva, i per tant ja no és una situació només conjuntural d'un semestre a l'altre, sinó amb una perspectiva, doncs, en aquest cas, de 5 anys. La restauració al centre de Sabadell ha crescut un 2,2% respecte al total de locals. L'any 18 teníem un 18% de tots els locals, que són uns 1.000 aproximadament, 180 eren de restauració i actualment n'hi ha 203 de restauració. Per tant, és un creixement significatiu. Hem crescut aquest 2,2, quan la mitjana de les ciutats han crescut un 1,8. I per altra banda, els serveis, hem passat del 26,9 dels locals oberts, per tant, 269, si fem números rodons, a 289. Per tant, també hi ha hagut un creixement de 20 locals dedicats als serveis. Altra cosa, aviam, quin tipus de servei creix, i ja apunto ara mateix que els serveis que creixen són serveis a les persones i serveis a la salut. Mm. Els serveis tècnics i professionals estan més estancats, però els que estan creixent són a les persones i a la salut. Per tant, aquí podríem incloure les ungles, les perruqueries, eh? Això que em comentaves.
Val.
I, malauradament, el sector que està endavellada...
N'hi ha algú que perd, no?
Sí, correcte, perquè si al final tenim els mateixos locals oberts, o inclús hem crescut comerç, que, i estic dient que dos sectors creixen, doncs aquests sectors que creixen és que estan ocupant locals que abans hi havia comerç. Evidentment, si tenim el mateix univers de locals oberts i uns creixen, hi ha d'haver algú que baixa, perquè l'univers és el mateix. Llavors, què ens ha passat? El comerç és el que està tenint més davallada. Partíem del 56,7%, és a dir, uns 567 locals dedicats a l'intercanvi de productes, i hem passat al 50%. Però anem per uns 67. Estic fent números molt, molt, molt animals, però perquè, com que costa parlar de números, a vegades cal tirar la línia gruixuda per situar-nos. Però és veritat, això és una davallada d'un 4,5. Però és veritat que a nivell d'observatori, per tant, la mitjana de l'observatori d'aquestes ciutats, ha caigut un 6. Per tant, hi ha una tendència a que l'activitat d'intercanvi de producte, és a dir, que et venc un producte, no t'ofereixo un servei, sinó que et venc un producte, hi ha una tendència a davallar.
I això és el comerç online?
Però la davallada a Sabadell no és tan gran. Això és el comerç online? Sí, pot ser perfectament el comerç online. Sí, esclar. Perquè al final tots seguim necessitant productes. El que passa que hi ha canals, com he explicat diverses vegades en aquesta emissora, que hi ha canals que diguem, des de molts punts de vista, mediambientals sobretot, i fiscals també, són molt més competitius. No és un tema de... Perquè al final, si el comerç instal·lat en trama urbana tingués algun avantatge competitiva des del punt de vista fiscal, legislatiu, doncs podria competir en millors condicions. Jo vull posar de manifest que el comerç electrònic, la fiscalitat està en dubte, és a dir, ens venen moltes coses aquí, però els beneficis d'aquestes ventes mai es queden aquí, per tant, no es reinverteixen de forma distributiva a través dels impostos. I, per altra banda, que ara està tan de moda i sembla que per fi anem agafant consciència, tot el tema de l'impacte medioambiental de la mobilitat generada, no només de portar el producte, sinó també de tornar-lo, etc etc, amb tot l'impacte de CO2 que això suposa i col·lapse físic en les ciutats, i etc etc, això no està regulat de cap manera ni té cap fiscalitat. I afegiré una tercera línia que sempre també m'agrada explicar, el tema de residus. És a dir, ells paguen una taxa de residus mínima a no sé quin municipi perquè estan instal·lats allà i totes les taxes de residus tenen un topall, a 1.500 euros sol ser, o 2.000, depèn del municipi, pagaran 2.000 euros en el seu municipi, a més pagaran una taxa de residus de logística, que no té res a veure amb la de comerç, però és que a més després embruten tot el país, o sigui, perquè els cartrons es llencen per totes les ciutats i aquesta activitat econòmica no està contribuint a la gestió d'aquests residus a cada una de les ciutats, cosa que l'activitat instal·lada en la ciutat contribueix amb la seva taxa de residus municipal. Per tant, hi ha diverses qüestions aquí a esgrimir i jo crec que a poc, sempre anem tard, com sempre, però s'han d'anar posant les coses a lloc perquè si no hi ha un factor de falsa competència.
Acabo, Jordi, que se'ns acaba el temps. Et volia preguntar per el tema dels vianants i el tema de com funciona. És a dir, si la gent que passeja compra o no compra, perquè hi havia hagut un canvi molt important a l'última edició de l'Observatori, que recordo, i no sé com ho tenim ara mateix. Si segueix passant això, que som menys, però comprem més.
Després de la pandèmia hi ha hagut una davallada generalitzada d'afluència en els centres urbans. De fet, la mitjana de l'Observatori ha caigut un 21%.
Ostres.
Sí. Teníem una mitjana per punt de contatge 6.800 persones, hem caigut a 5.300 com a mitjana d'observatori. Però Sabadell ha caigut al 14, per tant no estem al 21, hem caigut al 14, hem caigut força menys. Però el que és més interessant és, nosaltres el que fem és comptem les persones que hi ha al carrer, però també demanem quantes operacions s'han fet, o sigui, quantes ventes s'han fet, no l'import de la venda, però quantes ventes s'han fet. I relacionem aquest flux, aquesta gent que hi ha al carrer, amb el nombre d'operacions, i això ens dona un rati que nosaltres en diem d'eficiència del flux, és a dir, com més gent compra que hi ha al carrer, més eficient és aquesta gent, des d'un punt de vista comercial. Potser són molt ineficients amb altres
coses. Amb altres temes, però no hi entrem.
Però no hi entrarem. Per tant, l'eficiència d'aquest flux ha millorat moltíssim. De fet, hem passat d'una eficiència que teníem l'any 2018 de 1,32, és a dir, de cada 100 persones es feien 132 compres, o de cada 10 persones es feien 13 compres, si vols dir-ho així, i actualment estem a 1,58, és a dir, de cada 10 persones fem 16 compres. Per tant, hem passat de 13 a 16 compres per persona que hi ha al carrer. Què vol dir això? Doncs que hi havia molta gent al carrer que no comprava, i sobretot entre setmana. Per què? Perquè anava a fer gestions. Anava al banc, anava a l'administració, anava a veure el gestor, el que sigui, no? O a fer encàrrecs, a recollir el nen, o el que sigui. Llavors, administració pública i banca, sobretot després de la pandèmia, hi ha hagut una digitalització enorme. No vull dir que no tinguessin els sistemes, però la ciutadania s'ha acostumat a fer servir aquests sistemes a partir de la pandèmia, i per tant molts desplaçaments i molta mobilitat que estava relacionada amb aquest tipus de gestions ha desaparegut dels centres urbans, i això ho demostrem d'aquesta manera. És a dir, el nombre d'operacions al dia mitjana a l'any 2018 era d'entre 130-128.000 operacions. Estem a 113.000 operacions, amb una davallada d'aquest flux. La resultant és que el flux és més eficient. O sigui, s'han perdut operacions, però el flux és més eficient. La gent que ve a comprar. Abans hi havia molta gent que feia moltes coses, i hem perdut una quota de gent que venia a fer altres coses que no era comprar. Estava fent, jo què sé, gestions professionals o gestions personals que res tenien a veure amb el consum, no?
Per tant, canvis també la tendència i la forma com ens movem per les ciutats, que això ens donaria per una reflexió.
I una dada molt important, perquè sempre mola comparar les coses, no? La mitjana de les ciutats, amb aquesta eficiència de flux, és que cada 10 persones compren 7. Nosaltres, de cada 10, en compren 16.
Ostres,
titular.
Home, i tant.
Sabadell, o sigui,
el centre Sabadell és més eficient.
El centre de Sabadell és un centre amb molt bona salut comercial. O sigui, per nombre de locals, que ja us he dit que estem per sobre la mitjana, per eficiència del flux, és les persones que hi ha pel carrer estan aquí perquè identifiquen aquesta zona com una zona realment on tenir oci, restauració, comerç, serveis, etc. Per tant, jo crec que aquest semestre tenim dades molt bones, espero que es vagin mantenint. La recuperació post-pandèmia ha estat espectacular des del punt de vista de la confiança inversora i l'ocupació de locals, i per tant esperarem amb moltes ànsies el segon semestre, aviam si seguim amb aquesta tendència alcista o de recuperació.
Ens quedarem amb les bones notícies, que tampoc és que en donem moltes
tant,
habitualment.
Tant bé, sí.
Gràcies, Jordi, que
a
vagi
vosaltres.
Bé.
A vosaltres, adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.